Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 10 de setembre de 2012, el president francès François Hollande va anunciar ahir al vespre importants mesures de reajustament, les retallades més fortes dels últims 30 anys. S'apujaran els impostos a les rendes més altes en un paquet amb què es vol recaptar 20.000 milions d'euros i estalviar-ne 10.000 més. Aquest missatge, malauradament, ens és ben conegut, als catalans, que patim les retallades i els sacrificis econòmics, com sabeu, des de fa més d'un any i mig. El moment que vivim, a banda d'aquesta última notícia, ens connecta amb una nova Diada Nacional de Catalunya, la que viurem demà, clarament marcada per la necessitat d'una millora en el sistema de finançament del país, que aporta al conjunt d'Espanya molts més diners dels que rep. Aquests i altres factors expliquen l'èxit que probablement tindrà la convocatòria feta per l'Assemblea Nacional Catalana per demà a la tarda al centre de Barcelona, la manifestació amb el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Cal pensar, però, en l'endemà i en el futur, i això va molt més enllà del conegut dilema independència o no. Passa un minut i mig de les 8, salutacions al Gerard Carrión a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest dia, per a molts de pont, vigília de la Diada, comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Entre fortes crítiques polítiques i socials, el president francès François Hollande ha anunciat importants mesures de reajustament, les retallades més fortes dels últims 30 anys. S'apujaran, com dèiem, els impostos a les rendes més altes en un paquet amb què es vol recaptar 20.000 milions d'euros i estalviar-ne 10.000 més.
I també en clau internacional, a Grècia, la troica que vigila el rescat i el govern ha anunciat, atenció, noves retallades per estalviar 11.000 milions d'euros. És una condició perquè el país cobri els diners que necessita per pagar una part del seu deute i recapitalitzar la banca.
El líder dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, proposa una reforma fiscal que obligui a pagar més als qui més tenen. Sobre les tensions entre Catalunya i Espanya, el cap de l'oposició, que va presidir ahir un nou comitè federal, admet una tensió territorial que el PP diu vol ignorar i culpa Convergència i Unió de la situació.
Tot està a punt per la manifestació de la Diada convocada per l'Assemblea Nacional Catalana per demà a les 6 de la tarda al centre de Barcelona amb el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Entre les últimes declaracions, el socialista Pere Navarro ha dit que no tots els qui aniran són independentistes seguint la línia de Duran Lleida.
I en esports, Alberto Contador va guanyar ahir la Vuelta Ciclista a Espanya després d'una última etapa que es va resoldre a l'esprint. Alejandro Valverde va quedar segon i el català Joaquim Purito Rodríguez tercer. El corredor de Parets del Vallès, que havia anat líder unes quantes jornades, es va quedar també finalment sense el mallot verd de la regularitat, tot i que completa una temporada històrica després de quedar també segon al Giro d'Itàlia. L'hora de les retallades i de l'austeritat arriba a França, a la França presidida des de la primavera passada per François Hollande, quan només fa 4 mesos que Hollande és a l'Elisi, ha anunciat una pujada d'impostos la més important de les últimes dècades. I és que la necessitat de França és de 30.000 milions d'euros per quadrar els comptes de l'any vinent i complir amb l'objectiu de dèficit del 3%.
El president francès ha explicat en el Telenotícies de més audiència, el de la cadena TF1, que el seu govern aplicarà retallades per valor de 10.000 milions en concepte de retallades de despeses i entre 15.000 i 20.000 milions en augment d'impostos. Aquests últims seran meitat i meitat per les empreses i per les famílies. No ha detallat, però, ni si es tractarà d'augments de l'IRPF o de l'IVA, però en qualsevol cas ha parlat d'un augment dels impostos just, patriòtic i exemplar. Hollande ha promès, a més, la creació de 100.000 llocs de treball mitjançant contractes de generació d'ocupació i preveu un creixement d'un 0,8% en el Producte Interior Brut per l'any 2013. També va apuntar que el calendari de la recuperació de l'economia francesa té un termini de 2 anys.
Canviem de qüestió. La manifestació de l'11 de setembre, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana per demà a les 6 de la tarda a Barcelona, es preveu històrica. Fins i tot mitjans internacionals s'han atrevit en les últimes hores a pronosticar que serà massiva, mentre els organitzadors avisen que a la capital catalana hi arribaran un miler d'autocars plens de participants durant la jornada de demà. Amb aquesta perspectiva, i a només 24 hores d'aquesta manifestació, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit reforçar la mobilitat per la Diada.
El consistori demana als ciutadans que es vulguin desplaçar fins al centre de la ciutat que ho facin a peu o en metro. A partir de les 4 de la tarda es reforçaran amb trens addicionals les línies 1, 2, 3 i 4 del metro amb estacions a la part baixa de l'Eixample i Ciutat Vella. El servei de Rodalia reforçarà amb 18 trens i ferrocarrils de la Generalitat. Augmentarà també la freqüència del pas de combois. Per evitar aglomeracions, es recomana evitar estacions com les de Catalunya i Passeig de Gràcia i utilitzar com a alternatives les de Diagonal, Universitat Girona, la línia 4, o també Liceu.
El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, es va sumar ahir a les tesis que havia fet públiques el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, en assegurar que la manifestació de la Diada no serà necessàriament un clam només independentista. Navarro assegura que, malgrat el lema Catalunya, nou estat d'Europa, els que interpreten que la manifestació de l'11 de setembre és una gran marxa independentista s'equivoquen.
Des del Comitè Federal del PSOE, Pere Navarro ha assegurat que els socialistes assistiran a la manifestació a títol personal i que ho faran per no deixar el carrer a mans només dels que volen dividir, diu. Navarro reconeix que hi ha una situació social i unes necessitats que avui té Catalunya, però apunta que s'han de resoldre d'una manera diferent, probablement diferent, de la independència.
I encara està portant cua una declaració, unes paraules del president d'Extremadura, José Antonio Monago, davant de la manifestació de demà. Declaracions com aquesta de dissabte en el Dia d'Extremadura, en què s'acusava Catalunya de demanar mentre els extremenys paguen, no fan res més, segons els principals dirigents polítics catalans, que encendre encara més els ànims independentistes.
Entre les reaccions, per exemple, el conseller d'Interior, Felip Puig, ha acusat el president extremeny de sembrar la incomprensió i la llavor de la confrontació amb afirmacions sobre l'aportació econòmica de Catalunya a l'Estat, que ha titllat d'absolutament falses i reals.
Altres notícies de casa nostra. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys per la mort de la seva parella, una dona de 33. Els fets van passar ahir de matinada a Sant Feliu de Codines. La policia catalana ha rebut un avís per una baralla en un domicili al voltant de les 4 de la matinada, concretament al número 93 del carrer Agustí Santa Cruz de Sant Feliu de Codines.
Quan els Mossos han arribat al lloc dels fets, hi han trobat una dona ferida per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'hospital, on ha mort. Els agents han detingut la parella de la dona com a presumpte autor de l'agressió mortal. L'home no té antecedents per maltractaments. La parella tenia un fill, però vivien separats a casa dels seus pares per problemes econòmics. L'alcalde d'aquesta població del Vallès Oriental, Pere Pladevall, ha explicat que el menor es troba bé i està perfectament atès. El nen, que no ha vist l'agressió, s'està a casa d'un familiar. En el moment de l'agressió, el presumpte autor i la víctima estaven acompanyats d'altres persones que són les que van alertar els Mossos d'Esquadra.
Parlem d'educació. El restabliment dels exàmens de setembre ha permès augmentar d'un 10% el nombre d'alumnes que passa de curs sense assignatures suspeses en el curs anterior. Són dades encara provisionals, avançades ahir per la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en una entrevista a Catalunya Informació.
Els exàmens de setembre es van recuperar en el darrer curs i es van convocar la primera setmana de setembre. Rigau ha explicat que s'ha comprovat que en molts centres un 10% més han aprovat dels que suspenien i passaven de curs en matèries suspeses. Ara, en vista d'aquests bons resultats, la consellera es planteja introduir els exàmens de recuperació de setembre també a segon de batxillerat. Rigau ha explicat que el curs començarà amb total normalitat aquest dimecres i que el gran repte en aquests moments és aconseguir que l'alumnat tregui el màxim rendiment de l'educació que rep.
Els Mossos han detingut dos veïns de Terrassa com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per haver cultivat marihuana en un pis de la ciutat.
Segons un comunicat de la policia de la Generalitat, els fets van tenir lloc la matinada del 22 d'agost passat, que es va rebre l'avís que uns desconeguts estaven robant a l'interior d'un domicili al barri de Can Palet de Vista Alegre de Terrassa. Els presumptes lladres, en adonar-se de la presència de la policia, van fugir en un cotxe. Els agents van trobar el vehicle amb el motor encara calent prop del lloc dels fets, però tancat amb clau i sense ningú a l'interior.
Un veler on viatjaven 5 persones va tenir un accident ahir a la tarda a la localitat empordanesa de Roses. Va ser a primera hora quan l'embarcació va topar contra una roca del fons del mar en el moment que tiraven l'àncora. Segons els Mossos, els passatgers van sortir projectats a causa de l'impacte amb la roca.
Les 3 persones ferides, una de les quals era el propietari del veler, van rebre cops i petites contusions i un dels tripulants es va trencar la clavícula. Un dels ferits va ser traslladat al cap de Roses. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, van informar que ells mateixos van poder portar l'embarcació fins al port de Roses, des d'on van demanar assistència al veler. No va tenir cap desperfecte.
I a l'espera de les dades finals, l'organització de la 32a Fira Tàrrega, de Teatre al Carrer, que se celebra del 6 al 9 de juliol, preveu que l'ocupació estimada dels espectadors de pagament sigui de 15.000 localitats, xifra que representaria un 55% de l'aforament disponible.
D'aquestes, unes 8.000 serien entrades venudes i 7.000 entrades professionals, unes dades lleugerament inferiors a les de l'any 2011, en el qual l'ocupació estimada en els espectacles de pagament va ser de 15.500 localitats, 10.000 entrades venudes i 5.500 invitacions a professionals, i que van representar un 60% de l'aforament. En aquesta edició de Fira Tàrrega, dins del programa oficial, han passat un total de 66 companyies, 44 de les quals eren de la programació oficial i 22 dins els espais d'empresa amb 68 espectacles diferents. En total, fins a 710 professionals acreditats, provinents de 29 països, han passat per la fira. Com a novetat d'aquest any, la zona d'acampada ha estat de pagament. Tot i això, s'hi han comptabilitzat un total de gairebé 3.600 usuaris.
La Fira del Teatre del Carrer, Fira Tàrrega, evidentment s'ha fet aquest cap de setmana del 6 al 9 de setembre.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dilluns. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va donar per tancada ahir l'etapa de recerca d'acords amb el govern del PP davant l'insistent rebuig de l'executiu a qualsevol oferta de pacte formulada pels socialistes espanyols. En el primer discurs, pronunciat com a secretari general del PSOE davant el Comitè Federal del Partit, celebrat ahir durant tot el dia, Rubalcaba va anunciar un canvi de ritme en la tasca d'oposició, que a partir d'ara serà més contundent.
Tot i que la seva intervenció ha estat a porta tancada, diversos dirigents socialistes han subratllat la determinació de Rubalcaba de marcar un punt d'inflexió en la tasca opositora del partit davant la nul·la receptivitat del govern de Rajoy per dialogar. El secretari general del PSOE culpa directament d'aquesta situació l'executiu popular, fins i tot d'impedir qualsevol possibilitat de diàleg, que asseguren les mateixes fonts. Des de les files socialistes, aquesta actitud immobilista entorn dels irrenunciables postulats ideològics del Partit Popular ha marcat les decisions que el govern espanyol ha adoptat en aquest primer tram de legislatura. Rubalcaba ha precisat que les propostes de l'executiu són totalment inassumibles i que el PSOE no pot acceptar retallades duríssimes que afecten sobretot la classe treballadora i que estan empobrint el país.
Us expliquem que després de la intervenció de l'endecari Patxi López, l'endecari basc, que Rubalcaba ha efectuat un discurs molt connectat al terreny i a la realitat del que passa i ha definit clarament les línies mestres del que ha de ser el projecte socialista a Espanya, una tutora de l'oposició davant de les retallades.
En aquesta línia, el candidat a la reelecció al País Basc ha subratllat que els socialistes seran tan contundents com faci falta. Patxi Vázquez, candidat socialista a la Junta de Galícia, ha donat suport al discurs del seu líder i l'ha qualificat de profund. També ha dit que marca una inflexió perquè suposa passar ja a prendre l'alternativa en aquest país. Vázquez, per la seva banda, ha afegit que s'han repassat tots i cada un dels punts que estan tanallant Espanya des de la dreta.
Esperanza Aguirre diu que seria lògic que es permetés fumar als casinos. Ho ha comentat aquest cap de setmana en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. La seva capacitat de sorpresa, però, s'ha vist activada quan ha parlat de Barcelona World, en aquest cas a l'emissora COPE.
Aquí Aguirre ha felicitat la Generalitat doncs, pel gran projecte, però ha reconegut que sorprèn que Catalunya l'anunciï just el dia abans que Adelson escull Madrid com a seu d'Eurovegas. Sobre aquesta decisió final, la presidenta popular ha apuntat que el nostre país té l'avantatge del mar, però potser això no interessa tant algú que vol que la gent estigui dins dels teatres, dels hotels i de les zones esportives. Un projecte de l'envergadura d'Eurovegas, que finalment s'instal·larà a Madrid, faria possible qualsevol mena de transformació de plantejament, el que calgués, segons assegurat la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Recordem que la Generalitat de Catalunya anunciava divendres que ja té una alternativa a l'Eurovegas, es diu Barcelona World, i l'impulsa el grup brasiler Veremonte amb el suport de la Caixa. El projecte preveu la construcció de 6 complexos turístics temàtics que recrearan diferents àrees geogràfiques. Cadascun d'aquests complexos hotelers comptarà amb un casino propi, així com una àrea comercial, un teatre, un centre de convencions i edificis de serveis d'oficines. Es va explicar això divendres, una inversió que es preveu que sigui de 4.700 milions d'euros i, aprofitant la proximitat de Port Aventura, els promotors dels macrocomplexos volen que es destinin al turisme familiar. Un quart de nou, la Troika no accepta el pla grec i provoca la divisió dels socis alens.
Doncs sí, ha rebutjat part del pla de mesures d'estalvi presentat pel govern grec, el que ha obert la divisió entre els socis que componen la coalició que dirigeix el conservador Andonis Samaras. L'executiu alè ha de presentar un programa d'ajustament per un valor d'almenys 11.600 milions d'euros aplicable en els dos propers anys. A més, la Troika, que la formen la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, ha de donar el vistiplau perquè els socis comunitaris accedeixin a desemborsar el tram següent de 31.500 milions d'euros al pla de rescat acordat la primavera passada. Els caps de missió de la Troika, que van arribar el divendres passat a Atenes, s'han reunit amb el ministre de Finances grec per examinar l'esborrany del pla de retallades. Per la seva banda, el ministre portaveu del govern ha declarat que, malgrat les diferències pel que fa a les retallades, no es posa en dubte la cohesió que existeix dintre del govern grec. L'Estat, doncs, necessita urgentment l'ajuda financera per evitar problemes de liquiditat, per fer front al pagament dels venciments del deute i també per iniciar la recapitalització bancària de Grècia.
Un cotxe bomba va esclatar ahir a la ciutat d'Alep, la segona de Síria, i va provocar almenys 17 morts i una quarantena de ferits.
Doncs sí, l'explosió va tenir lloc en plena nit davant d'aquest edifici d'habitatges que en bona part s'ha esfondrat i ha deixat les víctimes atrapades sota la runa. Segons l'agència oficial siriana, l'atemptat hauria afectat un hospital i també una escola pròxims. El règim de Bashar al-Assad ha qualificat l'atac d'acte terrorista fent referència als rebels sirians. El balanç de víctimes és provisional i es tem que pugui augmentar a mesura que reculli la runa.
I també hi ha hagut fets violents en les últimes hores a l'Iraq. Fins a 11 atemptats van coincidir ahir en poques hores a diversos punts del país. En total han mort almenys 71 persones i 200 més han resultat ferides.
L'atac més sagnant s'ha produït a primera hora del matí en un mercat proper a un mausoleu xiïta, Amara. Això es troba al sud del país. En dues explosions de cotxes bomba han mort 14 persones i n'han ferit més de 60. La violència ha repuntat a l'Iraq en les últimes setmanes. S'han fet molt freqüents els atacs dirigits contra la policia iraquiana, que va assumir el control de la seguretat el desembre de l'any passat, quan les tropes nord-americanes van marxar del país. Segons apunta el govern iraquià, durant el mes d'agost han mort unes 160 persones entre soldats, policies i civils. En canvi, altres fonts apunten que les víctimes podrien arribar a 280.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el madrileny Alberto Contador de l'equip Saxobank ha guanyat ja la Vuelta a Espanya, que es va acabar ahir diumenge a Madrid. John Degenkolb es va imposar a l'esprint en l'última etapa d'aquesta ronda ciclista entre Cercedilla i Madrid de 115 quilòmetres.
Contador, de 29 anys, suma el seu segon triomf a la ronda espanyola després del seu retorn d'una suspensió de 2 anys per haver donat positiu per clenbuterol en el Tour de França de l'any 2010. El podi de la ronda espanyola el completen Alejandro Valverde i el català Joaquim Rodríguez, anomenat El Purito.
En la cerimònia del lliurament de les medalles al podi es va veure una gran senyera promoguda per la família, una bandera catalana, on es va animar el tercer Purito Rodríguez d'aquesta Vuelta a Espanya. I en el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 ahir va ser un dia de domini incontestable de Lewis Hamilton, que sortia des de la primera posició al Gran Premi d'Itàlia. Fernando Alonso ha fet una gran remuntada i ha acabat tercer al darrere d'un sorprenent Checo Pérez, mexicà.
El pilot asturià ha fet un pas de gegant cap al títol. Les retirades de Button, Vettel i Weber permeten a Alonso tenir 37 punts d'avantatge al capdavant del campionat. Pedro Martínez de la Rosa, en el seu gran premi número 100, ha acabat en el lloc 18 de la carrera.
i el tenista serbi Novak Djokovic ha derrotat en 4 sets l'alacantí David Ferrer per 2-6, 6-1, 6-4 i 6-2 i s'ha classificat per la final de l'Open dels Estats Units, on se les veurà amb l'escocès Andy Murray.
Tot i guanyar el primer set, Ferrer no ha recuperat el nivell de joc de dissabte abans d'ajornar-se el partit per culpa de les condicions climatològiques adverses.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI arribarà divendres al Líban amb motiu de la signatura i la publicació de l'exhortació apostòlica postsinodal de l'Assemblea Especial per a l'Orient Mitjà del Sínode dels Bisbes. Conscient del delicat escenari en què es presenta aquesta exhortació, el Sant Pare va demanar ahir a la comunitat internacional que sostingui el compromís per un diàleg i per la reconciliació de totes les parts implicades. Va dir que el seu viatge apostòlic al Líban, que com dèiem serà de divendres a diumenge i per extensió al conjunt del Pròxim Orient, se situa sota el signe de la pau, segons va repetir després de l'Àngelus des de Castel Gandolfo. L'elecció del Líban es va fer abans que esclatés la guerra a Síria, però el Sant Pare ha reiterat el seu desig d'anar-hi igualment.
I la comunitat de Sant Egidi celebra juntament amb la comunitat islàmica de Bòsnia i Herzegovina, l'església serbo-ortodoxa, l'arxidiòcesi de Sarajevo i la comunitat jueva la trobada mundial per la pau. Aquesta trobada, que va començar ahir, s'allargarà fins demà, 11 de setembre. L'organitza la comunitat de Sant Egidi i té lloc a Sarajevo. La pregària ha estat la força per suportar els horrors de la guerra, però ara cada vegada més s'extén el núvol de la desesperació. Per això és més important, segons afirma la comunitat de Sant Egidi, que d'aquesta ciutat surti un missatge d'esperança, el missatge d'energia positiva, que diu la diversitat, que no és un inconvenient, sinó un recurs. D'aquesta diversitat neix la diversitat de construir un món on la convivència i la tolerància es puguin tenir l'esperança, doncs, en un futur millor.
Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico Barcelona arrasa com a destí internacional. La Vanguardia sobre les retallades a França. Hollande també es veu obligat a accelerar els ajustos. El Punt Avui, Diada, manual d'ús sobre informacions en relació a la manifestació i els actes de la Diada de demà. El Diari Ara, El País que volem ara, segona part, coneixem la realitat de la Catalunya d'ara, un especial que està fent aquest diari sobre el futur de Catalunya. I el diari El País titula Hollande anuncia més impostos per un ajustament de 33.000 milions.
I pel que fa a altres titulars de la premsa, El Mundo destaca que Rubalcaba promet al PSOE que aixecarà un mur davant del Partit Popular. D'altra banda, l'ABC, retallada sense precedents a França. I també destaquem La Razón, diu el 77% dels espanyols, segons una enquesta realitzada per aquest diari, rebutja que Catalunya s'independitzi.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistarem Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. L'entitat rep avui del Parlament de Catalunya una important distinció.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Aquest estiu, cada dilluns a les 10 de la nit, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'absoluta calma, com era de preveure. En ple dia de pont hi ha molt poc volum de circulació a les principals carreteres i autopistes catalanes. Sense incidències importants, ni accidents, ni avariats, ni obres que ens compliquin de moment la circulació. Per tant, com us deia, fluïdesa absoluta també a les dues rondes de la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona i també com es prepara el dispositiu per la diada de demà. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Destacar que demà, amb motiu de la diada de l'11 de setembre, des de Transmet recomanen que sempre que sigui possible feu els vostres desplaçaments al centre de Barcelona a peu, si són curts, i en transport subterrani, ferrocarril i metro, si són desplaçaments llargs, ja que el trànsit en superfície es veurà alterat. Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei a les línies 1, 2, 3 i 4 de metro amb més trens i recomana evitar les estacions de Catalunya i Passeig de Gràcia i seguir les indicacions de megafonia i empleats en cas d'aglomeracions. De la seva banda, les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat funcionen demà amb freqüències de dia feiner a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit i s'habiliten trens especials per connectar Barcelona i Manresa. El servei de Rodalies es reforça en 18 trens. Finalment, destacar que els operadors d'autobusos interurbans també incrementaran el servei per adaptar-se a la demanda d'usuaris. Aquest és el dispositiu previst per demà, dia de l'11 de setembre. De moment, normalitat és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
La jornada d'avui es presenta una miqueta més estable que els darrers dies. Tornarem a tenir nuvolades a partir de migdia a punts de muntanya, especialment al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Depressió Central, i on descarregaran alguns ruixats, localment acompanyats de tempesta i puntualment amb calamars. Els més intensos quedarien concentrats al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu. A la resta, com dèiem, dominarà el sol, amb només alguns núvols a partir de migdia, sobretot al nord del territori, degut a les encluses d'aquestes nuvolades, però aquí ja no portaran cap tipus de precipitació. Les temperatures seran una miqueta més altes, ambient càlid al centre de la jornada, i el vent s'imposarà al component sud arreu, entre fluix i moderat, més reforçat a les Terres de l'Ebre. De cara a demà esperem una jornada molt similar. Dominarà el sol amb intervals de núvols baixos que tant avui com demà afectaran el litoral sud i algunes boirines o boires matinals a valls i fondalades de l'interior. Quan surti el sol, aquestes boires minvaran i ja tindrem una jornada novament assolellada. Així doncs, l'ambient continuarà força suau i el vent continuarà imposant-se al component sud, fluix amb cops moderats al centre de la jornada. De moment ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Càritas Catalunya rebrà aquest vespre la medalla d'honor del Parlament de Catalunya en la categoria d'or, juntament amb Òmnium Cultural. La tasca social en aquests moments difícils es fa més evident en una entitat catòlica que porta dècades ajudant els altres des de la coordinació, la sinceritat, el voluntarisme i, sobretot, la generositat. Parlem avui amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, per comentar aquest reconeixement. Senyora Borbonès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes felicitats, primer de tot, per aquesta important distinció que avui al Palau del Parlament de Catalunya, a 8:45 del vespre, vostè rebrà en nom de Càritas Catalunya. Què representa aquest reconeixement?
Miri, nosaltres pensem que aquesta oportunitat ens permet compartir amb tota la comunitat cristiana i en conjunt amb tota la societat la nostra reflexió i la nostra acció en els signes dels temps, perquè, diguéssim, hi ha un clamor molt fort de molta gent, i sobretot els més vulnerables, que en aquests moments estan patint immensament una situació totalment injusta i, diguéssim, que augmenta la desigualtat entre les persones.
I Càritas, d'alguna manera, des del seu compromís amb els exclosos, sense mirar ni la seva situació legal, ni la seva raça, ni la seva religió, continua fidel a aquest compromís, un compromís molt valorat socialment i que és un compromís de l'Església, oi?
Exacte, això és el que creiem que és la gran oportunitat que ens ofereix l'acte d'avui, és que nosaltres podem explicar a on ha estat Càritas, i això diguéssim la presència i la veu de moltes persones que durant molts anys, molts milers de voluntaris i treballadors, han treballat i han donat testimoni de la seva fe i de les seves conviccions cristianes i de la pràctica de l'Evangeli al servei dels altres, d'aquestes persones que, sense demanar massa explicacions, pateixen i s'apropen a casa nostra.
Quines són les raons, si és que són explícites, que la Cambra Catalana dona per atorgar aquesta medalla d'honor en categoria d'or a Càritas Catalunya?
Bé, nosaltres desconeixem exactament les raons exactes, tampoc no les coneixem, però potser li voldria dir que ho entenem d'aquesta manera. És a dir, que en concret a Catalunya pues hi ha una gran xarxa de societat civil, d'entitats, que des de sempre ha estat al costat de les persones que pateixen. I en aquest sentit, Càritas pues, és una d'elles, i sense poder fer un excés, per dir-ho així, d'autoestima, crec que representem pues, a moltes d'aquestes entitats, i en concret nosaltres, perquè això va lligat a la nostra essència, que és la paraula de Jesucrist. Això, doncs, pues, és una raó, entenem, que ha fet de la nostra acció aquest compromís de solidaritat amb tots els nostres germans, i que això és el que ha volgut reconèixer, pensem nosaltres, la Cambra del Parlament de Catalunya.
De fet, la frase, el comentari que ens arribava al juliol des del mateix Parlament és que la medalla d'honor s'atorga a Càritas Catalunya, òrgan que des del 1992 i fins ara coordina l'actuació de totes les Càritas diocesanes catalanes i recull i actualitza els impulsos de justícia social que han caracteritzat Càritas des dels anys 40 del segle passat, sempre al peu del carrer lluitant contra la pobresa per la reinserció social de les persones i col·lectius marginats. Bé, potser no es pot fer millor un resum del que intenta fer Càritas, no?
Exacte. Vull dir, efectivament, com diu vostè, d'una manera molt sintètica però molt clara, diguéssim, pues fa, diguéssim, aquest reconeixement i vol compartir, jo penso jo, amb tot el conjunt del poble de Catalunya, perquè ha estat una medalla per unanimitat, la qual cosa nosaltres també ens omple de joia, perquè pensem que tots els ciutadans de Catalunya estan allí representats, perquè són els representants del poble de Catalunya qui ho ha fet, i que llavors nosaltres amb això també pensem, doncs, que això també és un repte per això, perquè hem de seguir treballant, i a vegades hi ha moments de dificultats i per dir-ho d'alguna manera, de gran esforç com han de fer en aquests últims anys. Això també pues, ens ajudarà a saber distingir i a fer millor el que sempre hem fet i hem volgut fer.
Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé l'acte d'aquest vespre, el lliurament de la medalla d'or del Parlament de Catalunya, de la medalla d'honor en categoria d'or, perdó, a Càritas Catalunya, igual que a Òmnium Cultural. Novament felicitats, fins una altra. Bon dia i bona diada.
Bon dia i moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Hola, sóc Joan Armengol, periodista, veterà periodista. Us animo a que vingueu al sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I per què no? Natural i lògic. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
obrim el temps de tertúlia, de comentari de l'actualitat en aquest dilluns, vigília de la Diada, i saludem els qui formen part d'aquesta tertúlia d'avui. Tenim amb nosaltres, d'una banda, Quim Sabater, que és expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bon dia, senyor Sabater.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Màrius Duran, professor de la Universitat Ramon Llull, de Ciències de la Salut. Bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
I des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, ens acompanya avui Josep Maria Grau, economista. Bon dia, benvingut.
Bon dia a tots.
Com estem? Com ha anat l'estiu? Els pregunto a tots tres.
Molt bé.
Bé, sí. Sense res especial.
No. Sense res especial, senyor Sabater. Senyor Duran. Sí, el cas Durana.
Aprofitant conèixer altres conrades, estic descobrint, diem, països germànics que m'interessen molt i darrerament faig incursions cap allà.
I ha anat a aquests països germànics? A Àustria,
bueno, no,
Alemanya?
No, he estat al sud d'Alemanya.
Al sud d'Alemanya.
Al sud d'Alemanya. I la veritat és que reconec a prop de la Selva Negra, però bueno, la veritat és que crec que és un país molt interessant. Una cultura i un funcionament diferent del nostre.
Molt bé. Senyor Grau, vostè ha fet algun viatge, alguna sortida?
No. No ens hem mogut de casa i hem fet de cuidadors de nets aquest estiu.
Ah, molt bé.
És una cosa molt important.
A Andorra, en aquest cas, no?
Sí, sí, sí. Aprofito per saludar el Màrius, que ens coneixem personalment.
Això anava a dir, clar.
Bon dia, Josep Maria. Bon dia. Ara m'he assabentat que estaves aquí.
Sí.
Abans anem a saludar tothom, eh?
Sí.
De manera especial al Màrius.
Sabem que també per la col·laboració generosa que ens fa Maria Josep Rosselló...
I
els vincles com a companys fins ara a la Universitat Ramon Llull em connecta també entre vostès dos. Bé, comencem a comentar l'actualitat parlant de les retallades importants anunciades ahir pel president francès François Hollande, unes retallades que són les més fortes dels últims 30 anys i que passen bàsicament per apujar els impostos a les rendes més altes en un paquet que pretén recaptar 20.000 milions d'euros i estalviar-ne 10.000 més. Quines repercussions creuen que poden tenir aquestes mesures quan, segons algunes enquestes, a França ja hi ha 6 de cada 10 ciutadans decebuts amb el president François Hollande quan el van votar fa pocs mesos?
Potser Josep Maria és el més expert en aquest moment.
Per la proximitat amb França, no sé si ens pot dir alguna cosa, senyor Grau.
Bé,
com a economista.
Jo diria que França, hem de partir de la base que és un país molt burocratitzat. És a dir, que de vegades aquí ens queixem de funcionariat, d'aquestes coses, doncs a França és fins i tot bastant més superior que Espanya, per descomptat. Però a banda d'això, diguem que el tema de popularitat de François Hollande, bé, doncs és normal que hagi baixat, perquè després de la sortida de Sarkozy tothom es pensava que amb l'entrada d'Holanda com a mínim no es couria amb les mesures, diguem, de restricció que d'alguna manera tots els governs s'han vist obligats degut als moviments de l'euro. El que passa que jo entenc que les mesures que actualment està posant Holanda no és altra cosa que obligació. És a dir, que si fem una mica d'anàlisi, resulta que quan van la primera part de com ha començat la crisi, diguem que en Sarkozy i Merkel s'havien posat d'acord, semblava que les polítiques marcades per ells anirien a tot arreu, però a la fi el que s'ha vist és que com que sempre s'ha parlat de mesures restrictives, però en cap moment de mesures que d'alguna manera fessin sortir o fessin brollar l'economia real. És a dir, que estem parlant sempre del mateix problema. Estem parlant d'una política monetària i no estem parlant d'una política econòmica real. I per mi aquest és el gran hàndicap. Què passa? Que actualment tant França com fins i tot jo diria que la mateixa Alemanya, podria ser que, més Alemanya en aquest cas, podria ser que morissin d'èxit. És a dir, que tan boiantes, per dir d'alguna manera, que anaven doncs, tant la banca, el Bundesbank, com fins i tot França també amb el tema de la banca, doncs ara ens estem adonant que han volgut apretar tant amb aquestes mesures restrictives que al final doncs, té perillet un trencament, i aquí és una mica on hi ha la por. Fixant-me una miqueta en França concretament, aquestes mesures jo crec que li venen obligades. És a dir, el que passa que per exemple estan dient que es retallaran en educació, retallaran en seguretat i justícia. Aquí és on tal vegada és els punts en què més ha caigut doncs Holanda pel que fa a l'estima de la gent. Uh-huh. En canvi, doncs, per exemple, l'altra mesura que estan parlant del 75% sobre les grans fortunes, bueno, això ja ve, diguem-se, no perdem de vista que França és un país que, pel que fa respecte als impostos sobre els patrimonis, ja són molt importants. El fet de que aquest vulgui incrementar aquest 75% sobre l'IRPF de les grans fortunes ja té conseqüències, que com hem vist que la fortuna més rica de França, que el senyor Arnaud, ja està parlant d'anar-se'n cap a Bèlgica per no tinguer de cotitzar a França. Després ell surt dient que no, però a veure, en realitat, diguem que aquesta crisi, per resumir, aquesta crisi afecta a tothom, ningú és fora, però el que per mi, des del punt de vista, el que és més preocupant és que es continua parlant de mesures que en el fons i al final de tot el que estan prenent és el rescat de la famosa banca, i en canvi jo trobo que de mesures reals per aixecar l'economia no se'n parla enlloc.
Més comentaris sobre això de França. Vaja, ja ens ha dit moltes coses el senyor Grau.
Sí, jo crec que ho ha situat perfectament. En tot cas, jo crec que si fem una comparació amb el que està passant a França i el que està passant als països europeus que tenen problemes econòmics entre els quals ens trobem, jo crec que els punts de partença són diferents, no? Entre altres coses perquè l'atur a França, he vist que no està als nivells de l'atur que tenim aquí a Espanya. Per tant, jo crec que aquests, ahir deia l'Holanda que ell no podia arreglar el que en 5 anys no s'ha arreglat, no? Arreglar amb un exercici polític el que en 5 anys anteriors no s'ha arreglat. En tot cas, aquí a l'estat espanyol no eren 5 sinó que eren 8. Per tant, jo crec que quan abans ens posem al davant per resoldre els problemes, doncs segurament que això serà més beneficiós. I si això hi afegim, que el nivell d'atur no és tan elevat, vull confiar, tot i que desconeixia això que explicava el Josep Maria, no?, d'un sistema molt burocratitzat, vull confiar que, diguem, això ajudaran a tirar endavant el país, no? El que sí que m'agradaria dir és que aquesta és la primera, diguem, el primer cop d'efecte del govern francès, no? Que fins ara havia semblat que s'entenien molt bé amb els alemanys i que, per tant, ja estan començant a aplicar mesures amb certa duresa. Però és el primer, perquè també va dir que abans de final d'any hi haurà un segon paquet de mesures, no? Hi ha hagut alguns àmbits als quals no s'ha vist afectat, que jo intueixo que probablement serà en la segona fase, no? I després, una última cosa per acabar. És cert que sembla que com si estiguessin afluixant, no?, diguem, els països econòmicament forts. Jo hi pensava que molt probablement, diguem, això funciona com totes les negociacions, no? És a dir, que si no hi hagués hagut una posició de força, diguem, molt exigent, potser també els governs s'haurien relaxat i potser, diguem, no podríem resoldre el problema del dèficit.
Senyor Sabater.
Jo crec que amb aquesta mesura s'està veient el que comporten les mesures que està imposant la Unió Europea, que és que, com que els països del sud, que han sigut els primers que han rebut aquestes mesures de retallades, no tenen capacitat de generació, les exportacions o les importacions baixen, els altres països també se'n donen, reben les conseqüències, i aquí al final arribarà, suposo que un dia o altre Alemanya se n'adonarà que no és el que toca fer, i per tant, quan algú vegi que només amb retallades no anem bé, doncs suposo que prendran alguna mesura de creació de riquesa, d'inversió. Evidentment que hi ha elements que s'han de seguir treballant, com és la lluita contra el frau fiscal, la puja de la imposició fiscal en les grans fortunes, etc. Però mentrestant, la contínua retallada, i ho estem veient a Grècia, només provoca que reaccions. En aquest moment, l'interès fonamental de la Troika quin és? Garantir que els bancs prestataris en Grècia puguin cobrar. Tot l'altre els importa molt poc. I mentre això els importi poc, les persones els importen poc i anem malament. Jo crec que aquí no ens en sortirem. I mentrestant la Merkel, fent una mica aquest doble paper, defensa els interessos del seu mercat financer i diu que Grècia no pot sortir de l'euro. I en canvi, estem en un atzucac. Fins que no es tanqui el cercle i els alemanys se n'adonguin que apretant com estan fent no és la solució, jo crec que ara És evident, aquí, mentrestant, la prioritat d'aquest moment de qui mana a Europa, que no sé qui és que els bancs alemanys, que són els que tenen més deute dels països del sud, cobrin el que se'ls deu, i mentre això no s'aturi, pues, estem en aquesta situació. Ara li toca a França i d'aquí 4 dies li tocarà una altra.
Uh-huh. Avui a la tertúlia ens acompanyen el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i l'economista Josep Maria Grau, que ens acompanya des de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Fem un breu incís per dir-vos que Ràdio Estel regala 3 entrades dobles per l'espectacle Stom al Teatre Victòria de Barcelona. Les persones interessades heu de fer la reserva. Teniu una estona només a través de la web www.radioestel.cat. Són 3 entrades dobles amb 5 € en concepte de despeses d'expedició al Teatre Victòria de Barcelona demà, dia 11 de setembre, a les 9 del vespre. Entreu en el web radioestel.cat ara mateix i ompliu les vostres dades abans que fem el sorteig. Parlem avui també, i canviant de qüestió, sense renunciar a tornar a comentar, si cal, qüestions econòmiques, ens fem ressò del que serà la Diada Nacional de Catalunya demà i especialment la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana amb el lema Catalunya nou estat d'Europa. Aquesta manifestació ha generat tota mena de comentaris socials, polítics. És una iniciativa de la societat civil que d'alguna manera, com ens diuen molts polítics de diferent signe, vol ser l'expressió, no?, d'un poble que exigeix una millora en el tracte i, en aquest cas, es visualitzarà amb un clam a favor de la independència, però vaja...
Jo crec que hem d'exigir bàsicament respecte. El que està passant en aquest moment és paradoxal, no?, que governants d'altres regions autònomes s'atreveixin a dir el que diuen. A mi em sembla d'una desfatxatès, per dir-ho d'alguna manera.
Es refereix vostè a José Antonio Monago, president d'Extremadura, per exemple.
Per exemple.
Amb aquella frase que ja s'ha fet famosa aquest cap de setmana, no? Que Extremadura paga, sí, i Catalunya demana.
A mi em sembla que això és d'una... O sigui, això, evidentment, és demagògia política.
Sí, claríssim.
És demagògia. I jo no sé si es pot... Si els governants... Si n'hi ha algun de seriós en aquest país, ho pot permetre, del partit que comparteix Monago, no?
I per tant, per cert, que el Ministeri d'Hisenda ja ha estirat de les orelles Monago perquè va anunciar una reducció de l'IVA.
Però pel tema de l'IVA...
De l'IVA cultural, sí. No per les declaracions aquestes. No,
com deia el conseller Mascarell, si els hi sobren diners per pagar l'IVA amb ells, cony, doncs refem la balança fiscal, clar. Sí, a mi, jo, de veritat, perdoneu el to perquè estic exaltat i no ho puc expressar d'una altra manera. En aquests moments em sembla que el poble de Catalunya hem de reivindicar-nos com a tal, hem de reivindicar que seguim sent solidaris, malgrat el que diuen els diaris i de Madrid, no? que som un país... o que l'opinió que percep el conjunt de l'Estat és que som insolidaris, per favor. No ho podem permetre. I després que governants d'aquest país et diguin que aquesta no serà una manifestació independentista, bueno, estan despistats.
O ho han dit Duran Lleida i Pere Navarro, entre altres ho han dit.
Que busquin el seu... que es busquin i que es trobin i aleshores...
Veurem quina mena de manifestació és. Senyor Duran i senyor Grau.
Perdoneu el to, eh?
Tranquil.
Comparteixo la visió del Quim. Jo crec que tenim governants a l'Estat espanyol amb molt poca ètica. Potser Catalunya no tant, però a l'Estat espanyol, absolutament d'acord. Jo crec que és una iniciativa que s'ha de posar, diem, ha de visualitzar el món que realment nosaltres ens sentim maltractats, no? I per tant, doncs, jo crec que la iniciativa és bona. Segona part.
La iniciativa de convocar la manifestació.
Convocar la manifestació.
I el lema, jo crec que el lema...
El lema, també.
El lema
està molt ben trobat.
És
el punt òptim, no? Jo crec que també vol ser, diem, una palanca de força, diem, per negociacions futures vers el pacte fiscal, i per tant jo crec que la idea està ben trobada, no? Segona part. Jo que tinc una mica d'agorafòbia, em preocupen molt totes aquestes mogudes, no? Perquè és que recordo fa un parell d'anys allà encaixat en un carrer que anàvem passant...
La del 10 de juliol, a favor de l'Estatut.
Que estàvem en un carrer encaixats tocant el Passeig de Gràcia, que allò no avançava. Llavors em poso una mica neguitós, no? Jo crec que, diem, el problema d'aquestes manifestacions realment és la canalització de totes aquestes energies, tot i que, reconec que se n'ha de fer la seva visualització, però a mi... sí que em genera una mica d'incomoditat. No? Uh-huh. I després, per últim, també, diem, alguns plantejaments en concret del Partit Socialista en aquests moments realment em sorprenen, no? Tot i que ja sé que Unió també, no? Però em sorprenen. No? Jo crec que hi ha una grisó política, diem, bastant evident en els nostres dirigents. No?
Senyor Grau, encara que sigui des de la distància d'Andorra i de la Seu d'Urgell.
Sí, sí, sí. A veure, evidentment, ratifico el que estan dient els companys, però és que jo això em donaria peu també per tornar una mica a reincidir en el tema econòmic, que en el fons la qüestió no deixa de ser el problema de tothom, no? I aquesta la prova del lema, que també és molt, per mi és claríssim, del lema de la Diada, i el que no ho vulgui reconèixer, doncs que no ho reconegui, com bé heu dit. Però això em dona peu per dir, i per tornar una mica del tema econòmic, a veure, què ens passa amb la Unió Europea? Que, de fet, diguem que seria necessària, evidentment que és necessària, jo diria que imprescindible, però diguem que potser ha començat, els inicis van ser, doncs, realistes, per dir-ho d'alguna manera, quan van començar els 6 països principals, però després, quan van buscar un vincle d'unió, que en definitiva el van trobar amb l'euro, que en principi semblava una cosa, doncs, diríem que lògica, ens adonem de que i que podia ser el vincle real, que efectivament arribés a la unió certa, política, de veritat, pues resulta que, clar, com que paral·lelament no s'ha fet gran cosa més que potenciar, doncs, tota aquesta política monetària, difícilment podem arribar amb una política, diguem, real i de verdadera unió. Però ho dic això perquè, si ens adonem, què està dient el lema de Catalunya? Un nou país d'Europa, no? Si realment els països, els grans estats, diguem, com Espanya té Catalunya i una sèrie de regions, França també té la seva, malgrat que és molt centralista, Itàlia li passa el mateix, si realment, per dir-ho entre cometes, no ens entenem aquí dins, com ens podem entendre amb 27 o 30 països o més, o regions? I que tal vegada seria la solució, és a dir, si fossin capaços de fer un exercici de reflexió i dir, bueno, no som el país dels grans estats, perquè és que si anem per aquest camí, cada país té la seva cultura molt arraigada i molt vella, i difícilment es pot trencar. En canvi, si es parlés probablement de l'Europa de les regions, que en un cert moment el president Pujol ho havia dit molt clarament, tal vegada sigui un camí molt positiu per tirar endavant, i tal vegada totes aquestes problemàtiques que ens trobem avui dia, efectivament, que el que abans el Quim ha dit, diu, qui mana Europa? Diu, bueno, Europa mana els mateixos de tot arreu, és a dir, la gran banca internacional, que en vulguem o no vulguem, ens agradi o no ens agradi, són els que fan ballar el so que toquen, i si no, doncs la prova la tenim, doncs, amb la perversió del sistema de la borsa, de les empreses de valoració de riscos, etc, etc, etc. I tot això, què fa en el fons de la qüestió? Doncs en el fons de la qüestió és que aquests senyors es basen en uns papers per fer més diners i escanyar la verdadera economia. Aquest és el gran problemàtic que jo veig de fons i que no li veig massa sortida de moment, perquè utòpicament podríem parlar de moltes coses, però a l'hora de la veritat és així. Doncs què passa? Doncs arriba un moment que el malestar és tan enorme, que jo a mi encara no m'estanya, no que surtin manifestants, sinó que passin a coses pitjors, perquè és que realment la gent arriba a un punt que es fa inaguantable i s'ha de ser, no cal tindre gran cultura per adonar-se de que ens estan prenent el pèl una paraula, no?
Jo crec que el problema d'Europa és un problema com el que pot passar a moltes organitzacions, que ha perdut el concepte original. Jo confio que algú un dia torni a llegir els papers que van escriure els fundadors d'Europa, no? Els humanistes que es van trobar en el seu moment, els humanistes, bàsicament, ja ho he dit diverses vegades, demòcrata-cristians i socialdemòcrates, que compartien, és a dir, diferien segurament ideològicament, però compartien que calia unes polítiques socials de creixement i a favor de les persones, no?
Sí, Adenauer, Willy Brandt, tota aquesta gent que
hi havia. Els grans pensadors i els anteriors, inclús, els pares de l'Europa, de la Unió Europea. Jo crec que s'ha de recuperar aquell esperit i oblidar una miqueta la perversió que n'han fet les lectures més neoliberals i ultraliberals, que són les que ara s'han imposat, no? Monetàries, de maximització de beneficis, etc. Tornant... Si recuperéssim aquest esperit, a mi em sembla que seria possible una Europa social, que és el que em sembla que s'ha perdut.
Tornant al tema de la manifestació de demà i aquest clam que els catalans poden expressar en aquesta manifestació, els qui vulguin anar naturalment, altres potser ho podran expressar d'altres maneres o a la seva manera, i des del respecte als convocants i als qui aniran, potser també hem de parlar dels matisos i del que pot tenir aquesta manifestació, en la línia del que han dit alguns polítics sobre el fet que les sensibilitats poden ser variades, encara que els convocants insisteixen que és una manifestació a favor de la independència i els qui vagin seran comptats així. Però bé, això potser acabaria sent una discussió eterna. Què pot passar en el futur? Aquesta és la pregunta que els faig. Després d'aquesta manifestació, què? Perquè es pot avançar cap a un procés sobiranista? Serà difícil, com deia Artur Mas la setmana passada?
Això ja no ho veig tan fàcil. Ja no ho veig tan fàcil, no? En tot cas, jo torno a repetir, serà un element, diem, de força, d'exemplar, per mostrar que realment ens sentim molt malament, no? Què passarà l'endemà? Pues l'endemà passarà que seguirem tenint una crisi molt forta, que haurem de seguir prenent mesures econòmiques dràstiques, i per tant...
Perquè això... hi ha un independentisme, perdoni, que ja existia abans d'aquest, diguem, prou, no? És a dir, un independentisme per raons sentimentals, també molt respectables, i que és present en molts catalans des de fa dècades.
Bé, perquè segurament les persones, quan ens toquen la butxaca, ens afecta allò més. Més enllà del sentiment...
Potser ara ha crescut el sentiment, no? La
jo crec que ha crescut per diferents raons. Una, perquè s'ha explicitat més aquest maltracte de Catalunya respecte dins de l'estat espanyol, perquè, a més, s'ha expressat... hi ha hagut expressions més radicals contra Catalunya en el marc també de l'estat espanyol, i això jo crec que ha posat... o ha incentivat el creixement del sentiment independentista o de defensa d'aquesta realitat catalana plural. Jo també estic d'acord amb el que tu deies, Ignasi, de que la manifestació serà plural, que és evident que hi ha un lema, i a mi que jo crec que aquest lema també
podria tenir els seus matisos, no?
Recull tota la pluralitat. No, pot recollir,
nou estat pot ser estat federat.
Bueno, pot ser estat, i pots, la teva voluntat pot ser arribar-hi demà passat o pot ser arribar-hi en un procés més llarg, no? Uh-huh. I per tant, jo crec que no té per què trobar-se incòmode ningú que vulgui que Catalunya faci un procés d'autodeterminació i aquest procés d'autodeterminació arribi fins allà on estiguem disposats que arribi, no? Uh-huh. I, evidentment, la independència com a finalitat és el que jo crec que demà s'ha d'expressar.
Senyor Grau, algun comentari breument, que ens queda poc temps?
Sí, no, bueno, simplement dir, doncs, que, bueno, efectivament, què passarà l'endemà? És molt difícil el pronòstic per poder-ho definir.
L'endemà o mesos
sí,
després?
Sí, no,
però bé... Seguirà sent igual de dur,
sí, sí, això...
Tornarem a la realitat, això segur.
Això segur. Ara, el que passa, mira, jo potser aprofitaria per dir unes paraules que va dir el doctor Noé... Niño, sí.
Niño
Becerra, que deia, és que em va fer molta gràcia perquè diu, a veure, regions, ni això, és a dir, què pot passar? És que dins d'Espanya qualificava i deia, mira, hi ha solament uns polos determinats que són capaços de subsistir per si sols, pot ser part de Catalunya, no tota, part de Catalunya, part del País Valencià, part del Nord. No parlava d'això, és a dir, mira si anava encara amb més detall, mira si és difícil pronòstic, quan realment una persona que la considero molt preparada en aquest aspecte, que sigui capaç de dir de afinar en aquest aspecte, i el mateix dia d'Europa, o sigui, estem parlant i estem pretenent Unió Europea quan realment ho tenim molt difícil, molt complicat per dir. Ara, de cara al sentiment, diguéssim, doncs, identitari, és evident que és indiscutible que aquesta manifestació jo crec tindrà un èxit total, i a més és lògic que hi sigui, eh?
Més enllà de simpaties amb els manifestants o amb les idees polítiques, vostès tenen previst anar-hi a la manifestació?
Estic previst anar-hi, suposo que em quedaré a la perifèria.
Per no patir allò de les aglomeracions, el senyor Duran. Senyor Sabater,
sí,
també.
Jo tinc previst anar-hi.
Sobretot controleu el servei públic, perquè jo crec que sí, el col·lapsament de metros...
I que em comptin des de l'helicòpter.
Sí, que d'això de les empreses n'haurem de parlar. Les empreses que compten manifestants, que són les que podrien dir la veritat, no?, sobre això, i des de la Seu d'Urgell, senyor Grau?
No, jo malauradament demà és que treballo.
Sí,
bé. Que festa,
va, Andorra no és festa i això no. També passa, fa que molta gent d'allà no pugui venir. Però en tot cas, de la Seu d'Urgell sabem que hi ha autocars, de l'Alt Urgell i d'altres comarques pirinenques.
Que I són, a més són molt identitaris, efectivament.
Sí. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Grau, des de la Seu d'Urgell, i des d'aquí, des de Barcelona, Màrius Duran i Quim Sabater, a tots tres, fins la propera. Bona diada.
I bona diada.
Gràcies.
Bon dia i bona diada.
Bon dia a tothom.
Abans de donar pas als titulars, recordem novament que Ràdio Estel regala 3 entrades dobles per l'espectacle Estom al Teatre Victòria de Barcelona. Els interessats, heu de fer la vostra reserva a través del web radioestel.cat. El sorteig el farem al final del programa. 3 entrades dobles amb 5 euros en concepte de despeses d'expedició per demà a les 9 del vespre al Teatre Victòria de Barcelona. Entreu al web radioestel.cat. Ara els titulars, després parlarem amb el president de la Germandat Mare del Rocío al Monte i més temes fins a les 10.
Bon dia. És el moment de saber la previsió del temps per les properes hores. Informació del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bracafé els ofereix el temps.
La jornada d'avui es presenta una miqueta més estable que les darrers dies. Tornarem a tenir nuvolades a partir de migdia a punts de muntanya, especialment al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Depressió Central, i on descarregaran alguns ruixats, localment acompanyats de tempesta i puntualment amb calamars. Els més intensos quedarien concentrats al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu. A la resta, com dèiem, dominarà el sol, amb només alguns núvols a partir de migdia, sobretot al nord del territori, degut a les encluses d'aquestes nuvolades, però aquí ja no portaran cap tipus de precipitació. Les temperatures seran una miqueta més altes, ambient càlid al centre de la jornada, i el vent s'imposarà al component sud arreu, entre fluix moderat més reforçat a les Terres de l'Ebre. De cara a demà esperem una jornada molt similar. Dominarà el sol amb intervals de núvols baixos que tant avui com demà afectaran el litoral sud i algunes boirines o boires matinals a valls i fondalades de l'interior. Quan surti el sol aquestes boires minvaran i ja tindrem una jornada novament assolellada. Així doncs l'ambient continuarà força suau i el vent continuarà imposant-se al component sud fluix amb cops moderats al centre de la jornada. De moment ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó.
I repassem els titulars de dels últims minuts. Doncs els bombers de la Generalitat han rescatat aquesta nit 3 muntanyencs que s'havien quedat encallats quan estaven fent escalada a Montserrat. D'altra banda, els bombers també han rescatat un parell d'excursionistes veïns de Barcelona a la cova de Moloner, que es troba ubicada a la Morera del Montsant, un d'ells ferits al genoll. I també us expliquem que és l'hora de les retallades i de l'austeritat que ha arribat doncs, a França, a la França de François Hollande, quan només fa 4 mesos que és a l'Elisi Hollande, ha anunciat la pujada d'impostos més important de les últimes dècades. La necessitat de França és de 30.000 milions d'euros per quadrar els comptes de l'any vinent i complir l'objectiu del 3% de dèficit. I fa pocs minuts que hem sabut que Extremadura haurà d'aplicar el 21% de l'IVA als productes culturals. El Ministeri d'Hisenda ha estat taxatiu arran de les declaracions d'aquest cap de setmana del president extremeny, José Antonio Monago, que va dir que a Extremadura l'IVA cultural seria 8 punts inferior, és a dir, del 13%. I aquí a casa nostra, la manifestació de l'11 de setembre de demà es preveu històrica. Fins i tot mitjans internacionals s'atreveixen a pronosticar que serà massiva, mentre els organitzadors avisen que a Barcelona hi arribaran un miler d'autocars plens de participants. Amb aquesta perspectiva, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit reforçar la mobilitat per la Diada. El consistori demana als ciutadans que es vulguin desplaçar fins al centre de la capital catalana que ho facin a peu o en metro. També recordem que a partir de les 4 de la tarda reforçaran amb trens addicionals les línies 1, 2, 3 i 4 del metro amb estacions a la part baixa de l'Eixample i de Ciutat Vella. I a aquesta hora coneguem si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, des de Transmet, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Destaca que demà, amb motiu de la diada de l'11 de setembre, des de Transmet recomanen que sempre que sigui possible feu els vostres desplaçaments al centre de Barcelona a peu, si són curts, i en transport subterrani, ferrocarril i metro, si són desplaçaments llargs, ja que el trànsit en superfície es veurà alterat. Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei a les línies 1, 2, 3 i 4 de metro amb més trens i recomana evitar les estacions de Catalunya i Passeig de Gràcia i seguir les indicacions de megafonia i empleats en cas d'aglomeracions. De la seva banda, les línies metropolitanes de ferrocarrils de la Generalitat funcionen demà amb freqüències de dia feiner a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit i s'habiliten trens especials per connectar Barcelona i Manresa. El servei de Rodalies es reforça en 18 trens. Finalment, destacar que els operadors d'autobusos interurbans també incrementaran el servei per adaptar-se a la demanda d'usuaris. Aquest és el dispositiu previst per demà, dia de l'11 de setembre. De moment, normalitat és tot des de Transmet. Bon dia.
Ràdio Estel.
L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics, fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
L'altra cara del dia.
Acaba de començar un any jubilar marià de la Verge del Rocío, concedit pel Papa Benet XVI com un esdeveniment únic i especial de caire religiós i cultural. S'acollirà en aquesta terra andalusa del Rocío pelegrins de tot el món i es generarà un espai privilegiat on els valors cristians, la interculturalitat, la solidaritat i la responsabilitat social seran els principals valors per compartir entre tots els participants en aquesta gran commemoració. Parlem amb Juan Ignacio Reales, president de la Germandat Matriu del Rocío al Monte. Don Juan Ignacio Reales, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué consiste? ¿Qué es este año jubilar?
bueno, pues un jubileo que nos ha concedido a todo el movimiento Mariano Rociero, su santidad el Papa Benedicto XVI, y que va a permitir pues alcanzar la indulgencia que un año jubilar otorga a los peregrinos por el hecho de postrarse a rezar ante la Virgen del Rocío y cumpliendo las demás condiciones que habitualmente establece la Iglesia.
Recordemos que son las de participar en la Eucaristía, recibir la reconciliación en un periodo de una semana aproximadamente y rezar por las intenciones del Papa. Eso sí, se peregrina al lugar donde está la imagen de la Virgen, que está en el pueblo de Almonte, ¿verdad?, coincidiendo con este traslado que se hizo el día 20 de agosto.
Efectivamente, en estos momentos, pues, la imagen de la Santísima Virgen se encuentra en el pueblo de Almonte, como cada 7 años, y estará en este pueblo, del que la Virgen es su patrona, hasta la semana anterior a Pentecostés del año que viene. Por tanto, allí podrán todos los peregrinos pues alcanzar el jubileo y después, a partir de Pentecostés, también en el Rocío, puesto que este año jubilar, esta gracia enorme que el Santo Padre ha concedido a la devoción a la Virgen del Rocío, pues va a continuar hasta el día 8 de septiembre del año 2013.
Per tant, des de l'agost fins al setembre de l'any vinent, un año largo, un año de conmemoraciones y de muchas actividades que se organizan en Almonte, en este pueblo de la provincia de Huelva, al lado del cual está el Santuario del Rocío, pero, como decimos, la imagen de la Virgen se encuentra en el pueblo. ¿Destacaría algunas actividades o propuestas que hay para grupos, para peregrinos dentro de este próximo año?
Bueno, pues quizás la más característica de este año jubilar va a ser la misa del peregrino, que se celebra todos los días a las 12 de la mañana en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, donde se encuentra ahora la Santísima Virgen, o todas las noches también hay un acto entrañable como es el rezo de la salve ante la Virgen, al caer en estos momentos a las 10 de la noche. Con el cambio de hora, pues adelantará también ese horario. Aparte de esto, pues empezamos ya dentro de 2 semanas con las peregrinaciones de todas las hermandades del Rocío. Habrá también distintos ciclos de ponencias, de conferencias, de actividades culturales, de exposiciones. Será un año, pues, completamente lleno de actividad para dar gloria, ¿no?, a la Virgen del Rocío y para aprovechar intensamente pues este año jubilar concedido.
Peregrinaciones al Rocío siempre hay, son permanentes. Lo que pasa es que en este año jubilar, don Juan Ignacio Reales, serán a la Iglesia de la Asunción del pueblo de Almonte y no al santuario situado pues un poco más apartado del pueblo, ¿no?
Efectivamente, el santuario del Rocío se encuentra en la aldea del Rocío, que dista 15 kilómetros del pueblo de Almonte. Y cuando la Virgen está en el pueblo, que ocurre, como decía, cada 7 años, pues todas estas peregrinaciones que tienen lugar cada fin de semana, pues se celebran en el pueblo de Almonte y en la iglesia parroquial. Y empezamos el primer domingo, es el día 16 de septiembre, y así ya pues hasta vísper, Pentecostés del año que viene.
Eso se notará, el hecho de que la imagen de la Virgen esté en el pueblo y no en la villa de Almonte, se notará en forma de gente que visita la zona urbana de la localidad, lo notan los comerciantes, lo nota la vida y el tejido social del pueblo, ¿no?
Claro, por supuesto, el pueblo de Almonte se convierte ahora en una de las grandes capitales de la religiosidad popular de España y del mundo, ¿no? La vida del pueblo pues se ha visto enormemente enriquecida con la presencia de la imagen de la Santísima Virgen y con este fluir continuo y multitudinario de peregrinos, no solo ya dentro del mundo rociero, sino también personas que van con una motivación exclusivamente de alcanzar el jubileo, ya que es lo que permite la concesión de este año jubilar, ¿no? Que orando con esas condiciones que antes recordaba usted ante la Virgen del Rocío, pues se puede alcanzar la indulgencia que tanto significa, ¿no?, para todos los cristianos y para todos los católicos.
Recordem que l'any jubilar és des del 15 d'agost passat i fins a l'estiu vinent de l'any 2013. És un any de gràcia especial, extraordinari, i una altra cosa és el trasllat de la Mare de Déu que es fa cada 7 anys i es fa des de l'estiu fins a la Pentecosta. Del 19 al 20 d'agost fue don Juan Ignacio Reales ese traslado y por lo que sabemos y por lo que nos ha dicho también nuestro compañero David García, que estuvo presente físicamente allí en Almonte, hubo pues centenares de miles de personas, ¿no?, en aquel acontecimiento.
Sí, efectivamente, fue un acontecimiento muy singular. Se rebasaron todas las expectativas. Los datos oficiales hablan de haberse superado con creces el millón de personas en ese traslado que duró cerca de 20 horas, ¿no? La Virgen salió un poco antes de las 5 de la tarde del día 19 del Santuario del Rocío. Estuvo de camino durante toda esa noche y llegó al monte la madrugada del día 20, entrando finalmente en la iglesia parroquial, pues al filo de las 12 de la mañana. Fue, por tanto, un camino de fe, una peregrinación auténticamente vivida y sentida, acompañando a la Virgen, donde el Rocío puso de manifiesto la fuerza y la profundidad de esta devoción, puesto que en un ambiente totalmente ajeno al que puede ser más conocido, como es la romería, con su folclore, su cante, su baile, aquí no había nada de eso. Era un camino muy duro, muy sacrificado, donde únicamente nos movía a todos, pues, acompañar a la Virgen, estar presente en esta procesión tan singular hasta que llegara al pueblo de Almonte. Más de un millón de personas se dieron cita y afortunadamente, y gracias también a la intercesión de la Virgen, pues no hubo que lamentar ningún accidente y todos pudimos disfrutar de esa magnífica llegada de la Virgen al pueblo de Almonte, donde ahora se encuentra.
Avui parlem amb Juan Ignacio Reales, president de la Germandat Matriu del Rocío, a Almonte, a Huelva. Esta hermandad matriz, don Juan Ignacio, es la que acoge todas las hermandades asociadas, que son más de un centenar. Tenemos desde hace pocos meses una segunda hermandad en Cataluña, la de Cornellá. También tenemos desde hace más tiempo la de Barcelona. ¿Cómo definiría usted la hermandad matriz del Rocío como esa casa común de los devotos a la Virgen del Rocío?
Pues efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, la hermandad matriz significa eso, somos la hermandad madre, la hermandad que acoge, que recibe a todo el movimiento rociero que se organiza en torno a las distintas hermandades. Y efectivamente, como usted muy bien decía, nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos y muy agradecidos a todo el movimiento rociero muy presente y muy fuerte en la querida tierra de Cataluña, representado principalmente en estas dos hermandades filiales, la de Barcelona y la muy reciente de Cornellá, que por primera vez este año pues va a venir con sus impecados a esas peregrinaciones extraordinarias que tendrán lugar todos los domingos. Pero también es un movimiento que rebasa estas dos hermandades filiales y se articula en otras muchas hermandades, en distintas parroquias, en distintos pueblos y ciudades de Cataluña. Para todo ello, pues quiero aprovechar para enviarles mi abrazo, mi cariño, mi saludo como presidente de su hermandad matriz y, si me lo permite, también al señor cardenal arzobispo de Barcelona, el cardenal Martínez Sistás, que tan amablemente nos acompañó y presidió la Eucaristía en la misa del domingo de Pentecostés de la romería pasada. Uh-huh. Fue para nosotros un honor recibirle, un impulso y un respaldo al movimiento rociero y, por tanto, desde aquí mi abrazo y mi agradecimiento nuevamente.
Don Juan Ignacio Reales, ya para terminar, que no queremos robar más tiempo, la hermandad matriz del Rocío funciona como todas las hermandades, con sus hermanos, supongo que serán más en el caso de la matriz que en el caso de las filiales, y tienen también su funcionamiento, su día a día, con sus actividades y sus procesiones o reuniones, también algún retiro de espiritualidad, supongo que lo cuidan todo.
Pues sí, por supuesto, eso es lo que pretendemos, ¿no? Como hermandad, como asociación pública de la Iglesia, pues tener una vida que llene todo el año y que pueda colmar las aspiraciones de cualquier persona que quiera vivir auténticamente su vida como cristiano y como rociero, ¿no? Actividades de formación con los jóvenes, con las personas mayores, actividades de culto a la Virgen y, sobre todo, y lo más importante, la caridad, la ayuda a los más necesitados, que es lo que a todos nos justifica ahora mismo en lo que hacemos y en nuestro trabajo en las hermandades. Eso como todas, pero sí es verdad que tenemos una particularidad y es el hecho de ser la hermandad matriz, la hermandad madre, y por tanto nos corresponde también la coordinación de todo este gran movimiento rociero que se articula en torno a estas 110 hermandades filiales, otras 30 y pico hermandades que aún no son filiales, y eso también pues da una particularidad especial y una responsabilidad nueva y extraordinaria, muy importante a nuestra hermandad matriz.
Hem sentit el testimoni de Juan Ignacio Real, és president de la Germandat Matriu del Rocío al Monte, ens parla des del mateix santuari, des del mateix poble del Monte. Muchas gracias, don Juan Ignacio Reales, por habernos acompañado estos minutos aquí en el programa El Primer Café de Radio Estel. ¿Quiere añadir algo más para despedirnos?
Pues nada, simplemente agradecerles su atención, que se hayan acordado de nosotros, de haber hecho presente a través de las ondas de Radio Estel en Cataluña, pues esta devoción a la Virgen del Rocío, y como antes le decía, mi saludo, mi afecto a todo el movimiento rociero presente en Cataluña.
Un abrazo muy fuerte, tendremos ocasión, espero, de volver a hablar antes de que se acabe este año jubilar, abierto a todos los que quieran ir, si alguien de los que nos escuchan se quiere plantear acercarse al Monte a Huelva durant els propers mesos, ja que estan jubilar fins a l'estiu de l'any vinent. Muy buenos días y hasta una próxima ocasión, señor Reales.
Muy buenos días, encantado, cuando usted quiera.
Radio Estel.
L'obra per a cobla integral Eduard Toldrà sonarà aquest 11 de setembre a Radio Estel. A les 8 del matí, amb una segona audició a les 8 del vespre, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, interpretarà algunes de les millors composicions d'Eduard Toldrà recollides en un disc de recent aparició.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratori Skinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
És un quart i mig de 10, estem en la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel. I volem parlar durant la propera estona de Nova Humanitas, una entitat que es defineix com una escola de psicologia aplicada, una psicopedagogia del creixement de la persona. Les seves accions de formació no són cursos teòrics, sinó sobretot el que els promotors anomenen sessions de treball sumament pràctiques. Estan adreçades a qualsevol persona que desitgi de debò conèixer-se ella mateixa i créixer per millorar la seva qualitat de vida personal i relacional. Són particularment necessàries per a aquelles persones l'activitat o la professió de les quals exigeix un bon equilibri personal i una relació humana de qualitat. Per exemple, els pares de família, els educadors, els religiosos, els assistents socials, els dirigents de tota mena i qualsevol persona que tingui una activitat intensa en la vida, com passa amb la majoria de ciutadans. Volem parlar amb el promotor responsable, un dels fundadors de Nova Humanitas, que és el sacerdot de la diòcesi d'Urgell, Josep Font. Mossèn Font, molt bon dia.
Bon dia.
Segurament els oients recordaran que vostè ja ha estat altres vegades en aquest programa i li agraïm que torni a visitar-nos per parlar de Nova Humanitas i concretament avui del proper curs de descobrir la persona o autodescobrir-se, que el tenim aquí a tocar, és els dies 21, 22 i 23 de setembre i 28, 29 i 30 també de setembre aquí a Barcelona.
Jo també us agraeixo molt a vosaltres la facilitat de parlar a través dels antenes de Ràdio Estel de Nova Humanitas. Gràcies a vosaltres hi ha gent que coneix Nova Humanitas, que ve i que està content d'haver vingut. A mi el que... Digui.
Sí, no, li volia preguntar pel que són aquests cursos d'autodescobrir-se, d'autoconeixement.
Per què són? Miri, nosaltres definim Nova Humanitas com un mètode per realitzar-se un mateix i per trobar l'autèntica felicitat. Nosaltres estem convençudíssims de que la llavor, les arrels de la felicitat, tots la portem dins. I, malauradament, veiem les persones que busquen la felicitat per camins equivocats. Aleshores, nosaltres el que pretenem és que la persona es coneixi a ella mateixa i, coneixent-se ella mateixa, vegi que dins seu la seva constitució està feta de tal manera que dins seu hi ha un punt, per nosaltres els creents, és Déu, que ho sosté tot, i que ell el té dins, i que, recolzant-nos en aquest punt, en les llavors de la divinitat que nosaltres portem dins, som capaços de ser plenament feliços, passi el que passi en la vida. Em recorda aquell salm que diu: ni que vingués un exèrcit contra mi, no tindria por de res. L'altre que diu: soc capaç de passar per la pluja i no mullar-me, i passar pel foc i no cremar-me. Esclar, tot això són metàfores. Però què vol dir? Vol dir que dins seu hi ha un fonament tan gran, tan dens, que les tempestes sempre són superficials, però dins seu guarda la pau, la força, la serenitat, la vida.
I tot això es treballa des de Nova Humanitas, bevent, per dir-ho així, de la psicologia, amb una tècnica de psicologia aplicada, però també, com diu vostè, amb un rerefons cristià, tot i que s'ofereix a gent diversa, també a no creients.
Sí, mireu, jo he començat parlant d'aquesta dimensió cristiana perquè la porto molt a dins i no estic...
No celebrem que ho faci aquí.
No, és veritat. Però jo us puc dir que a les sessions parlem un llenguatge universal que tothom pot entendre, i de fet ens ha vingut gent no creents, ens ha vingut evangèlics, ens ha vingut protestants, ens ha vingut agnòstics, ens ha vingut gent de tot tipus. I el bonic és que la persona, quan mira dins mateixa, però amb pau, amb tranquil·litat, amb temps, amb serenor, i quan descobreix la bondat que porta dins, les ganes de veritat que porta dins, la capacitat de veritat que porta dins, la capacitat de servei que porta dins, quan descobreix tota aquesta quantitat de valors positius que tota persona té, aquests valors positius els descobreix com uns rajos de llum que venen d'una llum més gran. I aleshores, a través de la seva bondat, a través de la seva capacitat d'estimar, descobreixen la gran bondat i la font de tot amor. A veure, Nova Humanitas no són teories. Intentem que la gent tingui experiències, perquè el que em diuen m'ho puc creure o no m'ho puc creure, però el que jo experimento m'ho tinc de creure. Aleshores, Nova Humanitas no fem grans discursos, ni grans classes, ni grans explicacions. En fem, sí, però en fem a partir del que ens ha dit la persona. Nova Humanitas el que pretenem és que la persona miri dins. Jo sempre dic que nosaltres el que fem és el que fa un guia turístic. Un guia turístic porta la gent en un punt de mira, els dius: mira cap allà. Esclar, el pobre guia turístic no sap el que veuen les persones. Un veurà una cosa, l'altre en veurà una altra, l'altre en veurà una altra. En aquest camp, com que l'indret on demanem que es miri és l'interior, nosaltres no veiem res del que veuen la gent. Però l'important és que aquelles persones vegin que a través d'aquella acció que van fer van actualitzar la seva bondat, que a través d'aquella acció que van fer van veure la fam que tenen de veritat. I així, veient com actualitza la bondat, veient com tenen fam de veritat, es vagin a descobrir a ells bondadosos, verdaders. Però no intel·lectualment, sinó que se'n sentin. I el fet de sentir-se, aquesta experiència d'edúixer, de fer sortir en ells aquesta quantitat de bondat, els fa créixer en autoestima i en vàlua.
Avui ens acompanya Josep Font, sacerdot de la diòcesi d'Urgell, concretament d'una parròquia Puigcerdà. Ell és un dels fundadors de Nova Humanitas, aquesta entitat que aplica la psicologia al servei de la persona i del descobriment de tot allò de bo que hi ha en les persones, perquè això ajuda a afrontar els problemes i les realitats dures, de vegades, que hi ha en la vida. Recordem que el proper curs és els dies 21, 22 i 23 de setembre i 28, 29 i 30 a Barcelona, al carrer l'Àliga, no?
Àliga 12, sí.
A veure, Àliga 12, aquí a Hostafrancs, molt a prop de Sants.
Aquí mateix, a 6 minuts. El 21 i el 28, que són divendres, només és a 2 hores al vespre.
Els divendres és al vespre i després el cap de setmana sencer.
El cap de setmana sencer, dissabte i diumenge sencer.
Sense dormir al local, és a dir, cadascú dorm...
Pot anar, sí. Acostumem a dinar junts, en un restaurantet per aquí a la vora, però la gent pot anar a dormir a casa. El dissabte i el diumenge ho fem perquè prepara. És una miqueta com allò que fan els conductors de camió quan volen parar, es fiquen el rail de anar més a poc a poc,
sí, sí.
No?
El carril de desacceleració, o el voral.
De desacceleració. Sí. La gent van tan accelerats que si no es posen en aquest carril ens arriben el dissabte que encara estan accelerats. I, esclar, poden aprofitar menys. Per això els demanem que vinguin 2 hores i que fem un treball molt fecund i de preparació pel treball que comencem el dissabte.
Doncs això és el divendres 21 al vespre, després dissabte i diumenge 22 i 23, i en el cas de l'altre cap de setmana, el divendres 28, també al vespre només 2 hores, i després 29 i 30 dissabte i diumenge. Ara li preguntarem a mossèn Josep Font el que es fa en aquest curs, però és una metodologia senzilla, és a dir, que ningú s'espanti, amb orientacions, amb paper
senzilla
i bolígraf per apuntar coses lliurement, però ai, no és per fer cap examen.
No, sí, és per descobrir-se qui són ells.
Autoexaminar-se un mateix.
Això mateix, cas, però sense nota, eh?
Són 9:15, fem un breu incís en aquesta conversa que estem tenint amb Josep Font, fundador de Nova Humanitas, per repassar els titulars que ens porta el Gerard Carrión.
Hola, bon dia. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, ha afirmat fa poca estona que no hi ha cap dubte sobre el caràcter clarament independentista de la manifestació de demà. En declaracions als matins de TV3, Carme Forcadell ha assegurat que el lema és un i no hi ha cap ambigüitat en aquest sentit. Forcadell ha advertit tota la classe política que tothom que vagi a la manifestació comptarà com a independentista. Recordem que la manifestació començarà a les 6 de la tarda al centre de Barcelona. En clau internacional, entre fortes crítiques polítiques i socials, el president francès, François Hollande, ha anunciat una important mesura de reajustament. Les retallades més fortes dels últims 30 anys. S'apujaran els impostos a les rendes més altes en un paquet amb què es vol recaptar 20.000 milions d'euros i estalviar-ne 10.000 més. I el primer ministre italià Mario Monti alerta que la crisi ha buidat la Unió Europea dels valors sobre els quals es va crear. Monti considera que l'euro podria convertir-se, tenint en compte la situació actual, en un element més separador que unificador.
Parlem de Nova Humanitas des d'un quart i mig de 10 i després dels titulars continuem demanant a Josep Font, fundador d'aquesta entitat, que ens expliqui com és el curs Descobrir la persona, autodescobrir-se, que en una nova edició a Barcelona tindrà lloc del 21 al 23 i del 28 al 30 de setembre. Expliqui'ns una mica cronològicament el que es fan aquests cursos divendres les 2 horetes del vespre i tot el dissabte i el diumenge.
El divendres pràcticament el que fem, presentem el curs i presentem les persones. Senzillament. Fem un torn de taula, a veure per què és el que la gent busca, i aleshores mirem si el que busquen nosaltres els hi podem oferir. Fem això senzillament, els preguntem com han conegut Nova Humanitas i fem la presentació del curs. La presentació del curs que té com 3 grans parts. La primera part és on estic jo ara, i parlem de l'autoconeixement, de l'autoestima. Aleshores, una segona gran part, que és el plat fort, és els elements que constitueixen a cada persona, el nucli de la personalitat, el ser, l'instància cerebral, amb la intel·ligència, la llibertat, la voluntat, la sensibilitat, que és el que ens crea tants problemes, el cos i la consciència. I després la tercera part, que és el balanç final. Nosaltres el que fem és presentem això, bàsicament. Aleshores, la gent que han fet això, quan venen el dissabte al dematí i han entrat en aquest carril de desacceleració que dic jo, el subconscient ja ha anat treballant durant la nit, és allò dels punts de meditació que feien abans els jesuïtes, i que encara es fa i que és molt savi, no? I aleshores, quan arriben al matí el dissabte, ja poden treballar. En canvi, el que ens ve el dissabte també treballa, però els hi costa molt més perquè encara no està ficat en marxa. I l'altre divendres el que fem és a veure com els ha anat la setmana, quines coses en la seva vida veuen que han canviat gràcies al cap de setmana interior, i és molt interessant veure les coses que durant aquella setmana han canviat gràcies al que van sentir el cap de setmana interior. Això és el que fem els divendres. El dissabte i diumenge anem desengranant cada una d'aquestes parts que us he dit. Però no ho fem d'una manera teòrica, sinó que ho fem d'una manera pràctica. És a dir, nosaltres fem unes preguntes, les persones responen a aquestes preguntes, els que volen, ben lliurement, i a partir de com han contestat aquelles preguntes, nosaltres, a la llum de la psicologia aplicada, ho anem eixamplant. I aleshores les persones van descobrint com és la seva intel·ligència, com l'utilitzen, com és la seva llibertat, si l'utilitzen, si no l'utilitzen, quan no l'utilitzen, com és la seva voluntat. Llavors es van, diria, fent la seva pròpia fotografia. Se la fan ells, nosaltres no sabem, pobres de nosaltres. I així anem fent amb la sensibilitat, amb el cos, la consciència. El curset senzillament consisteix en això. No hi ha res més. Ara, què passa? Pues clar, que la gent es descobreix que és intel·ligent, però que a vegades pues, no es para a utilitzar la intel·ligència. Desconeix, li sembla que és molt lliure perquè fa el que vol i es dona compte que el que és esclau. Veu que la seva voluntat pues, potser és gandul, potser, o potser és hipervoluntariós, fa més. És a dir, es fa la seva fotografia. A partir de fer-se la seva fotografia, veu els punts molt positius que té en ella i això li fa créixer en autoestima, en llibertat interior, en ànims, i al mateix temps veu les coses que no van bé i intentem arreglar-les.
I durant el curs, especialment al final, hi ha alguna conversa individual de vostè amb els participants? Hi ha alguna manera de treure conclusions sobre el que s'està fent cada persona individualment o en grup?
Les conclusions es van treure, jo diria, a mesura que es van fer el curs es van treure les conclusions i al final hi ha aquest balanç final que és preciós. Jo hi ha un moment que me l'estimo molt, és un moment en què van sols una hora, van aquí al claustre de les monges, que ens deixen la capella i el claustre, i al tornar els demanem què és el que hem viscut. El que hem viscut, esclar, són meravelles. La meravella que un viu quan baixa al profund d'ell mateix i descobreix la petjada de Déu en ells. Sempre són ànims, sempre és alegria, sempre és optimisme, sempre és ganes de continuar. Aleshores, això ho posem a la pissarra i per mi és la gran foto del grup, del positiu del grup.
Josep Font, amb qui estem parlant, va fundar juntament amb Maria Ángeles de los Ríos, una senyora de Toledo, ara fa 30 anys, em sembla?
17, exactament.
Ah, 17, perdoni, m'he passat del temps.
17, que com... Que
fa 17 anys, doncs.
Sí,
doncs,
bueno, es va anar fent a poc
ja,
a poc,
ja és un temps, eh?
Però ja s'ha anat a poc, perquè treballem pel públic fa 17 anys.
Doncs van fundar Nova Humanitas, Josep Font i Maria Ángeles de los Ríos, i van fent cursos arreu d'Espanya i també de Portugal. Per exemple, n'hi ha a València, a Madrid, a Toledo, també a Puigcerdà, de tant en tant, sí. Josep Font n'organitza. Però recordem que el proper és del 21 al 23 i del 28 al 30 de setembre, per tant, molt a prop, els dos últims caps de setmana d'aquest mes, a Barcelona, al carrer Àliga 12, a Hostafrancs, al costat del metro Hostafrancs, i qui es vulgui apuntar pot trucar al mòbil de mossèn Josep Font, que és el 61 61 64 006. Tornem a donar-lo.
61 61 64 006.
També hi ha altres maneres de contactar, a la web novahumanitas.org, per exemple, buscant algun correu electrònic.
Allà
també
trobaran, sí, hi ha la meva adreça electrònica també, josepfont@novahumanitas.org, però si em telefoneu sempre hi ha, jo prefereixo, no?
Aquest tracte personal.
El que tracte personal, si hi ha gent que estan preocupats per la cosa econòmica és lliure, i si és no res, no res, nosaltres no ho fem per diners, això, i amb les circumstàncies que correm ara encara més.
És un màxim de 15 persones per curs, però qui vulgui apuntar-se fins a l'últim dia pot fer-ho, fins al dia abans.
Sí, però que no va dir perquè ja n'hi han denotades.
Clar, clar, doncs llavors, exacte, la cosa es pot omplir, eh?
I quan no es pot, no es pot, vull dir que més de 15 no els admetem.
Recordem que es pot trucar a mossèn Josep Font al telèfon 61 61 64 006. 61 61 64 006. Moltes gràcies, mossèn Font, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i molts ànims en la tasca de promoure l'autoconeixement per la via psicològica, també per descobrir la fe i les qualitats de la persona. Hi ha cursos ja de nivells superiors que els qui participen en el primer poden anar fent. També.
Explicarem un altre dia.
Això mateix. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu-siau. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Carlo Maria Martini, el cardenal de la paraula i el diàleg. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts, és l'hora de les vides musicals a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Les persones que sempre han estat en contacte amb la música tenen també una oportunitat, en jubilar-se, de relacionar-s'hi d'una altra manera. Avui coneixerem els quatre membres del quartet Glosa, un quartet de flautes de bec format per quatre mestres de música. Després de dedicar molts anys a l'educació musical, ara es troben un cop per setmana per fer música i amistat.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Núria Fuster, tinc 79 anys, sóc de Barcelona.
Em dic Anna, sóc de Barcelona i tinc 77 anys.
Jo em dic Àngela Marçal, tinc 74 anys a punt de fer 75. Vaig néixer en un poble a prop d'Igualada, Sant Genís de Jorba, i visc a Barcelona.
Jo sóc Carme Bataller, tinc 68 anys i sóc nascuda a l'Hospitalet de Llobregat i visc a Barcelona.
Totes quatre formem un quartet de flautes de bec que li hem posat el nom de Glosa.
Coneguem la seva activitat.
A casa, sense coneixements musicals, que els meus pares no en tenien, però tenien una certa predisposició, els agradava la música. Llavors, tant va ser així que em van inculcar una estima per la música tan gran que jo vaig aprendre igual, però al mateix temps, a llegir lletres que notes. Eren cançons, més aviat, el que sentia més a casa. Cançons populars catalanes, la Filadora, la Eurriera... Hi havia un avi molt aficionat a la música, i aquest avi sí, ens va proporcionar molts discos i a partir d'aquí vam sentir bastanta música clàssica.
Els meus primers records musicals, el meu pare, amb la ràdio, posàvem la ràdio i escoltàvem tota mena de concerts, sobretot Beethoven, que el meu pare era molt aficionat. I la meva mare, perquè tenia arrels italianes, li agradava molt el Rigoletto. I me'n recordo que bueno, sempre la cantava.
Recordo la meva mare, que cantava, tenia una veu bonica, i cantava cançons que a mi m'entristien una miqueta a vegades, perquè les feia una mica nostàlgiques. Però, bàsicament, els meus records musicals són a l'escola, amb el mestre Cervera, posava molta música. Vaig inclús descobrir el jazz, quan encara aquí a Barcelona no estava permès, i molt menys al conservatori. I després un caputxí que ens feia cantar gregorià traduït al català.
El meu pare tenia una escola a l'Hospitalet i era el director. Feia l'escola activa, molt activa. Per exemple, cantava molt les cançons del Llongueres i per les festes final de curs doncs, cantàvem les cançons del Llongueres. Per Nadal fèiem les Nadales, amb tota l'escola cantàvem. Fèiem els pastorets. Dintre de l'escola hi havia un ambient musical perquè el meu pare doncs, ens ho feia viure tots els alumnes.
Als 5 anys posava les mans en un piano. Un dia vaig anar a sentir un concert de violí i vaig passar al violí i vaig fer tota la carrera de violí. I de gran, ja més gran, vaig començar a donar classes en una escola i llavors vaig pensar que l'instrument que em serviria més per les classes a l'escola era la flauta. Em vaig matricular i vaig fer la carrera de flauta oficial al conservatori. La música ha sigut com una medicina, perquè jo he passat algunes èpoques de depressió molt fortes, el que m'ha mantingut amb una certa serenitat ha sigut la música. Això m'ajudava a mantenir-me i recuperar-me de la depressió, que en medicines no hi havia manera.
Vaig fer mestre d'escola, després em vaig apuntar al conservatori i he estat molts anys doncs, fent mestre de música en una escola pública de Barcelona.
Mm.
fer cantar als nens. Els vaig ensenyar una mica que la música no fos escrita, sinó que fos activa. Per mi ha sigut absolutament un privilegi poder haver treballat en una escola que es dignificava molt la música.
Em vaig casar bastant jove i de seguida vaig tenir criatures. Aleshores el piano va anar quedant una mica al marge. De mica vaig haver d'agafar la música de l'escola on havia estudiat. De manera que jo no tenia el títol oficial encara. Aleshores em vaig matricular al conservatori. Això vol dir que a casa meva, doncs els meus fills em sentien a mi de bon dematí, dale que te pego amb la flauta, anar bufant, fins vaig aconseguir doncs el títol i acabar.
Els pares doncs, van veure que jo tenia aquesta facilitat i van dir, doncs, posa't al món de la música. I vaig fer la carrera de piano i després, ja de gran, vaig fer la flauta. Vaig començar molt joveneta a treballar a l'escola del meu pare, que hi disfrutava tant. Quan estava amb els nens jo m'oblidava de tot. I per mi anar a treballar era divertir-me. De ben joveneta ja feia corals amb els nanos de l'escola. Tinc un bon record de la meva feina en el món laboral a través de la música.
Estudiàvem totes quatre al conservatori, o totes tres, perquè en aquell moment la Carme encara no la coneixíem. Entre tots vam pensar doncs, que podríem trobar-nos, a part dels estudis, trobar-nos algun dia, i vam començar a fer alguns assajos. I llavors vam dir doncs, de posar-li un nom en aquest grup. I va ser quan li vam posar el nom de glosa, que en la música del Renaixement glosa vol dir variacions sobre un tema. Després el grup es va desfer fins que va ser doncs, que vam dir tornem-hi. I llavors va ser quan vam conèixer la Carme i es va incorporar al nostre grup. Ara fa 5 o 6 anys potser que treballem juntes, treballem en aquest sentit, doncs, de trobar-nos regularment cada setmana, proporcionar bastants concerts, escoles, associacions, sí, fins i tot doncs, fèiem la broma de dir bodes, batejos i comunions, perquè també funerals, també de tota mena. I hem acompanyat algunes corals també que ens demanen que els hi va molt bé per reforçar les veus i, de fet, el que es presenti.
Això de poder fer música així en grup, som totes molt diferents, però ens hi trobem tan bé. I això de discutir les partitures i discutir el que fem i de si una ho fa així, que l'altra fa així. Bé, a mi m'ha portat una alegria, unes ganes de que arribi el dimecres per poder trobar-nos i per poder fer música juntes.
Participar d'aquest grup personalment em dona una gran companyia, un sentit molt ferm del que és l'amistat, i aquesta amistat doncs, és un sentit de la vida, no? Tenir un grup en el qual, a part de sentir-te bé com a persones, que puguis fer música i que t'hi sentis amb tota la comoditat com si estessis sola a casa. I crec, amb les meves companyes, amb els ulls tancats, el que es decideix i el que fem sempre se'm posa bé.
Per mi ha resultat una exigència i un gran estímul, una exigència humana, musical, i un estímul doncs, per estudiar, per treballar, i em dona molta força.
formar part del grup Glosa per mi és una satisfacció immensa, perquè penso que si una persona que estimes i t'hi avens, si a més comparteixes els mateixos gustos, t'emociones pel mateix i vius aquella cosa en profunditat, doncs és el màxim que es pot demanar. I en aquest cas doncs, ho he trobat amb els tres companyes de Glosa.
Continuar tocant un instrument, com la flauta de bec, que és una activitat molt interessant per a la jubilació. Coneguem, per exemple, què pot aportar una persona gran dirigir un quartet de flautes de bec.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Una gran que dirigeix un grup de flauta dolça que li aporta doncs, des de treballar molt bé la respiració, des de treballar la memòria perquè s'han de recordar totes les posicions, des d'ensenyar als altres, planificar-te com ho faràs doncs, perquè aquelles persones ho entenguin i si tu has planificat d'una manera i no surt, doncs, has de pensar d'altres maneres com pots fer arribar doncs, aquella lliçó o aquella cançó o aquelles posicions de la flauta dolça i també això, portar el que un sap altres, no? I d'aquesta manera doncs, contribuir a una millora en la societat en general.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I per acabar, la Núria, l'Anna, l'Àngela i la Carme ens proposen dues cançons del seu repertori.
Una que sempre m'ha entendrit, ens ha entendrit a les quatre, està molt ben harmonitzada, és molt bonica, molt sentida i és molt nostra, és la Dama d'Aragó, harmonitzada pel mestre Millet.
En tots els concerts que hem fet fins ara, introduïm la cançó popular. Jo crec que és la més propera, la que tenim dintre nostra i la que ha de transmetre a tots els que tenim al voltant. Quan fem algun concert, són aquestes cançons, sobretot amb la gent gran, que agraeixen molt. Són gent que han viscut aquesta, la cançó popular, i els agrada sentir-la. I després ells s'hi enganxen cantant. Vull dir, quan toquem, de seguida, espontàniament, surten i canten amb nosaltres.
Suposo que l'havia sentit de petita. A casa meva, doncs, hi ha cançons populars. N'havia sentit bastantes. I aquesta potser és una de les primeres que vaig sentir. M'agrada molt la melodia aquesta.
Melodia és extraordinària, però sobretot l'harmonització del mestre Millet està molt ben conjuntada, tot ella doncs és tot sentiment.
Hi ha una sèrie de romansos que al darrere de tot hi ha una història, no? La presó de Lleida, la Dama d'Aragó, no, la filla del marxant també, que es poden inclús representar. I algunes d'aquestes a l'escola les havíem cantat. Jo ja les recordo com una cançó que em portava al darrere tot un conte, tota una història, tota una època de la nostra cultura, no? O sigui, una dama que té una cavallera que li arriba fins als talons i que la seva mare la pentinava. És tota una estètica molt, molt rica i, sobretot, molt noble. Lliga tota la història d'una noblesa d'aquella època, no? Una altra peça ja és d'una altra categoria, no? És d'un compositor anglès, Henry Purcell, que es diu La Reina de les Fades o The Fire Queen. És una suite i d'aquesta suite nosaltres interpretem unes quantes parts. Normalment s'interpreta amb instruments de corda i es canta, perquè és una òpera. Però nosaltres, doncs, mira, amb les flautes, amb el quartet, hem aconseguit un bon resultat, em sembla, no? I disfrutem molt tocant-la. Ens ha agradat tant que vam començar amb 5 o 6 peces d'aquesta suite i ara potser ja en tenim 7 o 8, no? I encara podríem afegir alguna més.
Com ha dit l'Àngela, és una suite extreta d'una òpera i vaig sentir-la, l'he sentit moltíssimes vegades i vaig pensar que algunes d'aquestes danses podrien adaptar per flautes. Llavors no és que hi hagi fet una variació ni molt menys d'aquestes danses, però he mirat adaptar-les per quatre flautes i això em sembla que ha donat un bon resultat.
Jo, que no la coneixia, m'hi vaig trobar al davant i vaig pensar que no havíem de deixar perdre, que allà hi havíem de treballar perquè ens va costar. Però després va donar tanta compensació, vull dir, ens ho vam passar tan bé i cada vegada que la toquem ens ho passem divinament.
Penso que la música de la Reina de les Fades a mi personalment em sedueix. És extraordinària. Aviam, és el barroc anglès, nosaltres també toquem barroc alemany, però és diferent, és diferent. Possiblement, doncs, no és tan ric, és més entranyable, és més sentimental. És molt maca, ens agrada molt i el que diu la Carme, sempre que podem la toquem.
El nostre repertori, que en principi era més reduït potser a música del Renaixement, i hem anat ampliant, sobretot de cara a les escoles, interessa fer, de vegades fem concerts amb ordre cronològic, música antiga, després passant pel barroc, classicisme, romàntic, i fins i tot hem de trobar alguna coseta de música de jazz. La meva vida sense música seria molt buida. Tant és així que jo, quan em vaig casar, posava com a condició indispensable que el meu futur marit li agradés la música i compartís amb mi el gust de la música.
Les hores que cal per dominar un instrument pot demanar-nos tant de temps en una etapa de la nostra vida que gairebé que ens podria semblar que estem casats amb la música. I si no, pregunteu-li a qualsevol músic. Ara, això sí, si us caseu amb un músic, és garantia absoluta de que posareu tota la vostra vida en solfa. Adéu-siau.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
La vida en solfa és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Roca i Pi i també de Mutu, amb serveis d'atenció a la gent gran i a la dependència. Moltes gràcies, Oriol Casals, i gràcies a l'equip de La vida en solfa per una nova participació avui dins el programa Primer Cafè. Acabem sortejant les 3 entrades dobles per a l'espectacle Stom al Teatre Borràs de Barcelona demà a les 9 del vespre, al Teatre Victòria de Barcelona, Teatre Victòria, demà a les a 6:45 de la tarda. Aquestes 3 entrades dobles per a aquest espectacle les han guanyat entre els que han entrat a la web radioestel.cat Esther Borrego Linares, de Barcelona, Josep Maria Bastardes Gavaldà, també de Barcelona, i Rosa Ortí Gràcia, de Rubí. Esther Borrego, Josep Maria Bastardes i Rosa Ortí, moltes gràcies per la vostra participació. Felicitats per aquest premi, aquestes 3 entrades dobles que hem sortejat en la primera promoció de la nova temporada aquí en el Primer Cafè de Ràdio Estel. Evidentment, gràcies també a tots els qui heu participat en aquesta trobada. Avui volem acabar el programa recordant-vos que s'està celebrant a Sarajevo, a la capital de Bòsnia i Hercegovina, una nova edició de la Trobada Mundial per la Pau, Homes i Religions, que organitza la comunitat de Sant Egidi. Desitgem que sigui un èxit, sobretot pel que fa el que és el missatge de la comunitat de Sant Egidi, el de la crida al diàleg i a fer nostre el que és el missatge del Papa, en el sentit que mai més la religió ha de servir per fer la guerra. La religió ha de ser per fer la pau. Us desitgem que tingueu una molt bona diada. El primer cafè torna dimecres, perquè demà és festa, que la celebreu com millor creieu que s'ha de celebrar. Hem estat amb vosaltres, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, fins dimecres.
Ràdio Estel.